14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 2:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora 14, amb Andreu Prunera.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Temps ara d'ampliar tota la informació de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat d'aquest dimarts, dia 12 d'abril. Els productors agrícoles de la Ribera d'Ebre desembarquen a Itàlia i a Àustria en un nou viatge comercial de la mà del Consell Comarcal que vol obrir nous mercats per la fruita dolça i de pinyol de la comarca. De seguida ampliem aquesta informació, però també en repassarem d'altra, com ara que el síndic de Greuges investiga si els ajuntaments de Vilalba dels Arcs i de la Ràpita compleixen la llei de memòria democràtica. Tots dos municipis mantenen monuments que es van construir durant la dictadura franquista i que Rafael Ribó considera una exaltació franquista. Neguit al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el Copate, per les dificultats amb què l'ENS s'està trobant per pagar els tractaments del mosquit i la mosca negra a hores d'ara del Consorci no ha pogut pagar els proveïdors dels tractaments de l'any passat i això condiciona l'inici dels tractaments d'enguany. La Fundació El Solar de la Fatarella crea una ruta pels antics molins de la població per tal de posar en valor aquest patrimoni molinològic de la població a la Terra Alta, a la vegada que vol crear un nou producte turístic i cultural. I Literàrum uneix la poetessa Maria Cabrera i la cantant Vicky Mel en la primera residència creativa de la Fira d'Espectacles Literaris de Mora d'Ebre amb l'objectiu de crear un espectacle literari conjunt que s'estrenarà a Mora d'Ebre el proper 27 de maig. De seguida ampliem tota aquesta informació. Comença l'Hora 14. Els productors agrícoles de la Ribera d'Ebre desembarquen a Itàlia i a Àustria en un nou viatge comercial de la mà del Consell Comarcal que vol obrir nous mercats per a la fruita dolça de pinyol de la comarca. Una comitiva formada per les empreses Grup La Coma, La Capelleta, Grup Fuite de Benissanet i Sari Matxarris, amb representants del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, es troben aquesta setmana de viatge comercial al nord d'Itàlia i a Àustria en el marc de la cinquena prospecció comercial que realitzen de la mà. Tot plegat amb l'objectiu d'obrir nous mercats per a la fruita dolça de pinyol de la Ribera d'Ebre, que actualment exporta el 80% de la seva producció, el 90% en el cas de la cirera. Durant aquests dies mantindran una dotzena d'entrevistes amb grans importadors, distribuïdors i superfícies dels dos països per conèixer millor aquests mercats i intentar signar acords. Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
És interessant saber el que demanen els mercats i, a més, també per a poder arribar a ells. O sigui, els productors ho valoren molt perquè ells tenen l'obligació de fer un bon producte, com fan, però a vegades per arribar a la destinació de l'estranger, doncs ells per si sols no poden arribar. Aleshores, prioritàriament la missió d'aquests viatges és aquesta mateixa, no? L'objectiu és, més que tancar acords, és conèixer els criteris de compra d'aquests potencials clients.
Després d'haver estat a Holanda, Rússia, Bielorússia i els països escandinaus, aquest any els productors de fruita dolça de la Ribera d'Ebre han apostat per Itàlia i Àustria. En el cas d'aquest últim, per la forta concentració d'importadors i la baixa penetració del producte espanyol en el seu mercat. Mentre que en el cas del mercat italià, tot i que aquest és el principal productor de fruita dolça a nivell europeu, adquireix el seu producte de qualitat al mercat espanyol. Marc Pinyol, del grup fruiter de Benissanet.
El mercat d'Itàlia és per conèixer-lo bé, són molt consumidors, a més també són competidors dins a la vella Europa i arreu d'altres països. Llavors és bo conèixer com treballen, el que fan i el que tenen. I després Àustria és el gran desconegut, és un mercat que treballa pràcticament dins de fruita d'Espetunya. Llavors és conèixer, a veure si podem entrar i perquè no consumixen fruita nostra.
El sector de la fruita dolça de pinyol és clau en el desenvolupament econòmic de la Ribera d'Ebre. Les empreses del sector produeixen 25 milions de quilos de fruita de pinyol a l'any i durant la temporada alta generen 2.000 llocs de treball a la comarca. El síndic de Greuges investiga si els ajuntaments de Vilalba dels Arcs i de la Ràpita compleixen la llei de memòria democràtica. Tots dos municipis ebrencs mantenen monuments que es van construir durant la dictadura i que Rafael Ribó considera una exaltació franquista. És per aquest motiu que el síndic de Greuges ha demanat informació als consistoris municipals de Vilalba dels Arcs i de Sant Carles de la Ràpita per saber quina és la previsió que tenen pel que fa a mantenir o retirar els dos monuments construïts durant la dictadura i que encara es conserven. Segons Rafael Ribó, aquests dos monuments s'haurien de retirar d'acord amb la llei de memòria històrica. El síndic ha decidit actuar per iniciativa pròpia després de conèixer a través dels mitjans de comunicació de l'existència d'un monument franquista a la plaça Major de Vilalba dels Arcs. En aquest sentit, cal afegir que l'Ajuntament de Vilalba ja ha anunciat que convocarà una consulta popular per decidir sobre el futur del monument. D'altra banda, l'alcaldessa ja ha anunciat que taparan la inscripció del monument. Pel que fa a Sant Carles de la Ràpita, el seu alcalde ha assegurat que farà amb el monument de la Torre de la Guardiola allò que li demani el Memorial Democràtic. Neguit, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPAT, per les dificultats amb què l'ENS s'està trobant per pagar els tractaments del mosquit i la mosca negra. A hores d'ara, el Consorci no ha pogut pagar als proveïdors els tractaments de l'any passat i això condiciona l'inici dels tractaments d'enguany. El problema ve pel fet que la Generalitat encara no ha fet efectiu el pagament de la primera anualitat del conveni trienal de finançament d'aquests tractaments. El desembre passat, el govern aprovava atorgar a través del Departament de Territori una subvenció directa al COPAT per finançar les actuacions del pla per a la prevenció i control de les plagues de mosquit i mosca negra. La subvenció era de 2.021.000 euros repartits en tres anualitats, però la primera anualitat, la del 2015, no s'ha fet efectiva per dificultats econòmiques que arrossega la Generalitat. Ho confirma Francesc Gas, president del COPAT. Diu que estan negociant amb el govern català.
Estem treballant-hi amb els diferents departaments del govern de la Generalitat, que són els que d'alguna manera contribueixen al finançament d'aquestes campanyes, per tal de, ja sigui, pagar tot el que va suposar de despesa de l'any 2015 o que ens faciliten una bestreta per a iniciar l'any 2016.
A hores d'ara, el COPAT encara no ha pogut pagar, entre altres, els productes fitosanitaris que s'empren contra el mosquit i la mosca o el servei de les avionetes que fan els tractaments contra els mosquits. Ara, a l'inici de la nova campanya, depèn que es pagui el deute. El president del COPAT diu que per als tractaments del mosquit, que comencen a principis d'estiu, hi ha temps encara, però amb la mosca negra el marge és més escàs.
Hem de dir que aquest any el fet de que hi hagi hagut uns cabals del riu superiors als habituals ens ha facilitat aquest ajornament per a l'inici de la campanya. Però ja estem quasi bé al damunt, el marge de temps que ens queda ja és molt menor i, per tant, d'una manera o d'una altra hem de solucionar el problema econòmic per tal ja de tindre la campanya que tenim ja preparada i prevista, poder-la portar a terme.
La setmana passada, l'àrea de salubritat del COPAT ja va convocar una reunió per explicar la situació als alcaldes. La Fundació El Solà crea una ruta als antics molins de la Fatarella per tal de posar en valor el patrimoni molinològic de la població de la Terra Alta, a la vegada que es vol crear un nou producte turístic i cultural. La Fundació El Solà de la Fatarella presentarà tot just aquest divendres la ruta dels antics molins de la població. Es tracta d'una ruta dins els molins de l'euroregió, la cloenda d'un treball de 2 anys que s'emmarca en el projecte europeu Els Molins, una altra mirada. Una ruta que passa per 3 molins de la població i una sínia de la Fatarella i que vol posar en valor aquest patrimoni, aconseguint ajuts per poder intervenir i que acabin esdevenint un actiu turístic més. Neus Borrell, de la Fundació El Solà.
És un patrimoni que en la majoria dels casos està en mal estat i en fase quasi de ruïna, però n'hi ha un que està bastant ben conservat, 2 que no hi estan tant, però es tracta de ficar-los en evidència, que la gent els conegui, se'ls estimi, que en un moment donat inclús es puguin arribar a restaurar, com s'ha fet en el cas de la sínia de Calamarta, que també es va restaurar i ara funciona tot com funcionava, pujar aigua, si es fa tombar, i bueno, és tindre aquest patrimoni en estima i en coneixement.
I Literàrum uneix a la poetessa Maria Cabrera i la cantant Vicky Mel en la primera residència creativa de la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre, amb l'objectiu de crear un espectacle literari que s'estrenarà El proper 27 de maig, la segona residència creativa tindrà lloc el proper 30 d'abril i en aquest cas unirà el cantant dels Mishima, David Carabén, i l'escriptor Jordi Llavina. D'aquestes dues residències creatives naixeran els espectacles que s'estrenaran el 27 de maig a la nit a Bassa, la papereria. I fins aquí l'informatiu de l'Hora 14. Són les dues. Que tinguin molt bona tarda.